Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa, producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, el part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez, en el controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 623 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 14 de setembre de 2025. I bé, comentar que aquesta setmana va ser titular, però molt poquet, trop, la possibilitat d'haver trobat el que es diuen biosignatures en el planeta Mart. Això voldria dir que hauria hagut com a mínim microbis en aquell planeta. I per acabar de saber-ho, per confirmar-ho, faria falta dur mostres cap a la Terra, cosa que de moment no sembla que hi hagi intencions per part dels que manen i dels que podrien fer-ho i de dur-ho a terme. De totes maneres, això tampoc és nou. Vull dir, no és nou la creença científica de matèria orgànica a Mart. Per exemple, tenim quan les expedicions del Vikings, als anys 70 del segle XX, ja hi va haver qui ho va dir, no? I fins i tot, no fa molt, va haver també un científic que va fer un comentari que me va semblar molt interessant. Deia que si anem a colonitzar Mart, tal vegada siguem nosaltres, els humans de la Terra, els que acabem en la vida, o la possible vida, en el planeta. Clar, ell ho deia per dur cap allà les nostres bactèries i microbis des d'aquí, no? Jo crec que és interessant el debat. Ara bé, damunt la possibilitat de vida, crec que no hi ha res de nou i que tal vegada sigui una manera de cridar l'atenció dels governs per veure si posen en marxa una missió per dur mostres, perquè sembla que el govern dels Estats Units actual no ho troba prioritari i, clar, i si no ho fan ells. Bé, com sempre, que estirem a sobre i si hi ha res de nou, contarem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. I posats a opinar, jo pens que, bé, que fa milions d'anys Mart degué estar habitat i pot ser que quedi qualque cosa allà d'aquella vida antiga que hi va haver, no?
Bé, fins i tot, crec que ho hem comentat qualque vegada aquí a Font de Misteris, hi ha teories més romanco-pelegrines que podrien dir que fins i tot per on tornen nosaltres venim de Mart.
I tant peregrina com a idea, però que és allà damunt, hi ha qui l'ha feta, hi ha qui l'ha estudiada i qui ho comenta, perquè sí, sembla segur que fa milions i milions i milions d'anys Mart era molt semblant al que és la Terra, fins que a poc va deixar, sobtadament, això sí que no ho sé, va deixar de ser el que nosaltres, per nosaltres seria habitable.
I d'allò amb aquesta imatge que aquestes mostres quedaran dins la nau, si no vaig malament, o dins el robot, perquè al final del futur seran restes arqueològiques, no? Podríem dir. Seran restes arqueològiques d'éssers extramarcians. En aquest cas, si qualcú vengués a veure el lop, però tampoc humans, perquè no hi ha humans. Però sí que són restes que venen de la Terra. Molt curiós, molt curiós. Aquest pensament, si ho anem a analitzar.
Sí, però crec que t'he entès, però m'he perdut. Però sí, però tens... Sí, tens raó. Sí, en el fons tens raó, sí. Bé, i també molt breu. Bé, vos volem agrair la resposta que heu tornat a donar-nos referit a una activitat que farem aquest proper dimecres conjuntament amb l'Ajuntament de Palma per la Setmana Europea de la Mobilitat. I bé, que és que en un no-res vau rompre totes les previsions. I d'això, molt agraït. I vos puc garantir que això mos anima encara més a seguir fent coses, no? Gràcies de tot cor. I bé, i també a l'Ajuntament de Palma i a l'organització de la Setmana Europea de la Mobilitat per seguir confiant en Font de Misteris, perquè fem una activitat, una passejada, que enguany farà l'onzena edició. Que això també me fa veure que com passa el temps. I sí, temps. Vinga, anem a sumar-hi i començam.
I aquest programa 623 de Font de Misteris el començaran coneguent a un personatge històric i fascinant, en José María Cuadrado, que hi ha darrere de la seva vida. El conte i rondalles de Irene Font. Seguirem amb ella perquè coneixeran dues llegendes amb base històrica recollides per a Mateix Quadrado. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau el número de telèfon 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok amb l'usuari Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors. Han servit la carta d'IB3 Ràdio a les principals plataformes de podcast i també a la nostra plana web fontdemisteris.com.
I avui, Sergio, mos vens com a historiador a parlar d'un personatge històric que va fer ben molt per salvar i per organitzar i recuperar el nostre patrimoni històric i cultural. I jo crec que podríem aprofitar-ho per fer-li com una mena d'homenatge, no? Així que, quan vulguis, Sergio.
Idò, hi ha històries que comencen com un somni i acaben com un càstig. I aquesta que avui contam en aquest món diversos en podria ser una. És la història d'un jove menorquí, apassionat per la història, la poesia i l'art, que en només 21 anys ja havia captivat l'atenció dels segles culturals i intel·lectuals del seu temps. Ell era en José María Cuadrado. Segons la revista Mallorca, era el setembre de l'any 1840 quan va ser nomenat arxivero de l'antiga reina de Mallorca, en un moment en què aquest patrimoni documental encara era gestionat per la Diputació Provincial de Balears. Li assignaren un sou de 3.000 reals anuals, reconeixent la seva coneixença en paleografia i antiguitats. I així, aquell jove de Ciutadella va entrar literalment a formar part de la història, però l'alegria li va durar ben poc. Només un mes després, l'octubre de 1840, i amb el recent pronunciament d'Espartero, va ser destituït per ser menor d'edat, un pretext que amagava un rerefons polític molt més fosc. El nou govern revolucionari de les Illes, alineat amb els canvis estatals, decidí prescindir del jove arxiver. El seu somni se va desfer, però Cuadrado no se va rendir. Durant 3 anys viu entre Palma i Madrid, escrivint, publicant, formant-se, i teixint amistats amb grans figures com Menéndez y Pelayo o Mesoneros Romanos. Lluny de casa, enyorant la seva illa, alimenta encara més el seu desig, preservar la memòria de Mallorca. I així, quan el 1843 torna a ser proposat com a arxiver, la Diputació reconeix la injustícia comesa. El tornen a nomenar, ara sí, amb 4.000 reals anuals, i li demanen formalment que accepti el càrrec. Ell ho fa, i a partir d'aquell moment comença una obra gegantina, posar en ordre en els caos del fons documental del vell Regne de Mallorca. Quan José María Cuadrado torna a ocupar el càrrec d'arxiver el 1843, només tenia 24 anys. El que es troba a l'arxiu era desolador. Al fons del Regne de Mallorca estava en un estat lamentable, escampats, descuidats, sense ordre ni criteri. No era només un arxiu. Era un humanista, un filòleg, un paleògraf, un investigador. Dominava la història, la geografia, i començava a desenvolupar una metodologia rigorosa que combinava la cronologia amb l'ordre temàtic. Volia que aquell arxiu no fos només una sala plena de papers antics, sinó un santuari de la memòria col·lectiva. I en aquells anys intensos, en Cuadrado no només ordenava documents, també descobria i feia públics còdics de valor incalculable, com el Còdex dels Privilegis de Mallorca, que ell mateix anomenà els Còdex dels Reis. un volum il·luminat, ric en detalls, que més tard seria considerat una peça d'art gòtic de nivell europeu. Però no acabar aquí, també descrigui altres manuscrits excepcionals, el de Sant Pere, el Rosselló, Vell i Nou, el del Sindicat de Fora, el Llibre Verd, el de les Corts i molt més. Documents que explicaven no només les lleis i privilegis d'un antic regne, sinó també la vida, les lluites, els drets de la gent que havia poblat aquestes illes durant segles. I en paral·lel, Enquadrado escrivia dues de les seves obres més importants, Forenses y Ciudadanos, el 1847, i Història de la Conquista de Mallorca, el 1850. Era capaç de combinar la feina rigorosa d'arxiver amb la tasca divulgativa de cronista, oferint als seus conciutadans la possibilitat de conèixer la seva pròpia història. I després de 7 anys ordenant, classificant i dignificant l'arxiu del Regne de Mallorca, alguns el volien fora. Així, en el maig de 1850, mentre es discutien els pressupostos de l'any següent, un grup dins la Diputació de Balears va maniobrar per eliminar el seu càrrec i el seu sou. S'excusa, fer economies, deien. Però el veritable motiu era una suposada ofensa. Algunes de les seves publicacions havien ferit les sensibilitats d'algunes famílies poderoses que s'hi havien vist retratades. Volien tancar l'arxiu, o pitjor encara, subordinar-lo en el cadastre, fer-lo desaparèixer com a institució pròpia. Però Enquadrado no s'ha quedat de braços plegats. En la seva habitual fermesa, escriu una llarga carta a la reina Isabel II, defensant amb passió la importància d'aquell arxiu, el seu paper com a cronista i la necessitat de conservar el llegat del Regne de Mallorca com a part fonamental de la història d'Espanya. I aquesta carta deia, aquests documents expliquen la història d'un reina que, després de ser reconquerit als sarraïns, fou independent durant més d'un segle i conservà els seus furs, lleis i institucions pròpies fins a la seva integració a la monarquia hispànica. Sense aquest arxiu, Mallorca perdria la seva veu a la història del país. Afirmava que el seu treball no tenia cap altra recompensa que la satisfacció d'haver servit a la cultura, a la veritat i a la memòria del seu poble. I acabava amb una petició, que l'arxiu del Regne de Mallorca fos declarat establiment públic de l'Estat, amb protecció oficial i dotació pròpia. La carta d'Enquadrado a la reina Isabel II va fer efecte. El 14 de gener de 1851 arribava a Palma una ordre rotunda del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques. L'arxiu del Regne de Mallorca passava a ser oficialment un establiment públic de l'Estat. Naixia així, per primera vegada, l'arxiu històric de les Balears. A partir d'aquell moment, l'arxiu deixava de dependre de la Diputació i passava a estar davall de la protecció directa del govern d'Espanya. I més encara, es reconeixien oficialment els mèrits literaris i històrics de Quadrado i se'l restituïa com a arxiver titular amb un sou més elevat, de 6.000 reals anuals, que poc després augmentarien fins als 8.000. El 1 de febrer de 1851, en José María Quadrado prenia possessió com a arxiver d'Estat. Ja no hi havia marxa enrere i l'arxiu ja era públic, protegit i reconegut, i ell en seria el seu guardià indiscutible durant dècades. A partir d'aquell moment, tot canvia. Quadrado, consolidat sistema de classificació i conservació documental que havia iniciat en la seva etapa anterior, per ara ho feia amb una autoritat institucional reforçada i amb el suport directe de l'Estat. A més, si li confiaren noves responsabilitats. El 1851 també se li encomanà, provisionalment, la direcció de la Biblioteca Provincial i ho acceptà, sense cobrar ni un real de més. Durant gairebé 6 anys compaginà les dues tasques, movent-se entre llibres, codis, manuscrits i documents que s'hi formessin part del seu propi cos. I ell mateix ho havia dit, no treballava per sou, sinó per vocació i per amor a la història. El 28 de febrer de 1894, un incendi s'ha declarat a les antigues cases consistorials de Palma, on encara es conservava part de l'arxiu històric. I Cuadrado, ja gran, amb 75 anys, no dubta. Va córrer en el joc desesperat, envoltat de fum i aigua, intentant salvar tot allò que durant mitja vida havia classificat, restaurat i protegit. No hi hagué víctimes, però l'esperit va ser real. Alguns registres quedaran malmesos per l'aigua, d'altres fregaren la destrucció total. Però gràcies a l'esforç d'aquell arxiver, d'Ancià i d'altres que l'acompanyaren, la major part dels documents se salvaren. I com a mostra de gratitud, la Diputació li otorgà una ajuda econòmica, que ell no destinà a si mateix, sinó a publicar una nova obra, Els privilegis i franquícies de Mallorca. Ja en 1859, gairebé 40 anys abans d'aquell incendi, havia advertit de la necessitat de traslladar l'arxiu a un edifici digne, estable, segur, i proposava ni més ni manco que una part del convent de Sant Francesc, en aquells moments en mans de l'Estat. I escrigué, el local és reduït i de propietat municipal. Seria idoni traslladar l'arxiu a una part del grandiós ex-convent de Sant Francesc. No hi hauria cap càrrega per al pressupost. Aquella proposta, escrita en lletra d'arxiver, no s'acomplí fins al cap de 100 anys exactes. En 1955, l'Arxiu Històric de Mallorca s'instal·lava finalment en el mateix lloc que Cuadrado havia somiat, a l'edifici de la Casa de la Cultura, construït sobre part del convent de Sant Francesc. I Cuadrado va morir el 1896. Com us pareix?
I d'home, per ell, que si no hagués estat per ell i per d'altres com ell que es varen dedicar i es dediquen a rescatar i a posar a l'abast joies històriques, i d'entre d'altres el nostre programa no existiria. Molt curiós com la figura de la menorquí en Cuadrado està tan oblidada, és tan desconeguda, també com la de tant d'altres. Però és que hem de pensar que a molt dintre de la península el tenen en reconeixement i entre d'altres és per la seva recuperació de la història també d'altres parts de l'estat. I mireu com havia de ser que l'arxiduc Lluís Salvador el cita en el seu Divalearen, diguent d'ell, don José María Cuadrado y Nieto, sus obras de arqueología, historia y literatura gozan de fama mundial y su autor debe contarse entre los primeros escritores de España. I és que era un d'aquells erudits que un no sap ben bé com s'ho va fer per poder fer tanta feina, i més, fa més de 100 anys. I jo ho penso perquè, clar, per exemple, jo personalment tinc gairebé tota la meva biblioteca indexada per saber on és cada cosa. També tenim el nostre abast internet, per això la informàtica ajuda. Però és que fa més d'un segle, i va morir fa 130 anys, i ell, publicant tant de llibres, tan ben documentats, tan extensos. Bé, la veritat és que és un cas digne de ser recordat i m'ha agradat que ho fessis. Crec que aniré en els contes, a la seva secció de contes i rondalles, anirà per la mateixa línia. Així que, si vos sembla, feim una petita pausa i tot d'una continuem amb ella, en Irene, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà del Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio
El millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Postres en joc!
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, estem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
I Betres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olears.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Seguim a Font de Misteris, sintonia de Divetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, per avui, com que li heu dedicat part del programa a Cuadrado, jo duc un parell de llegendes que precisament ell mateix va deixar recollides a la seva obra. Són diferents entre si, però amb un refons històric a totes elles. Referit a la primera, ens la cita el seu Islas Baleares. Ja heu volgut basar-la en la interpretació que va fer en Gabriel Sabrafín al seu llibre Mallorca, tradiciones y relatos. És la que podria dur per títol La dedicació de la seu i que contaria tal que així. Les naus de l'expedició ja deixaven enrere el port de Salou i se feien a la mà amb les veles inflades per vents d'optimisme i esperança. Aquell matí, 5 de setembre de 1229, ningú no veia en l'aventura més que la part prometedora de l'empresa que s'iniciava amb els millors auguris. Ningú no veia el perill d'aquella travessia. Només els còmitres de les galeres, aquells veterans llops de mar, miraven amb inquietud el color del cel, intentant endevinar la direcció que prendrien els capritxosos vents mediterranis, sospitosament inquiets aquella jornada. Ningú no s'atrevia a comunicar al rei les conclusions dels vells marins. S'acostava tempesta i el més prudent era tornar i ajornar l'empresa. La reacció del jove rei en Jaume va ser tan clara com esperada. Ningú no pronunciaria la paraula tornar. Ningú no variaria el rumb. Mallorca era ja, al final de la travessia. I diguem eso manco, i farem aquest viatge contra els qui no creuen en Crist, perquè es converteixen en la religió del Déu vertader o fins que siguin del tot destruïts i a fi d'adquirir aquell regne per la fe de Jesucrist i de l'Església. En Déu depositem l'èxit. Ell ens donarà un ben bo i favorable. Aquestes varen ser les paraules del rei en Jaume, no deixant així opció al desànim. Però la realitat era que la mà agafava força a poc i les onades copetjaven violentament les embarcacions, fent cruixir sinistrament les fustes. El vent passava escampant xiules lúgubres, amb presagis de mort. Impotents, aferrant-se desesperadament a les canyes dels timons, els pilots intentaven redreçar el rumb dels vaixells mentre els patrons, xops i roncs cridaven ordres a la desconcertada marineria. I mentre, com si fossin baldufes, atracant-se perillosament entre elles, giraven les galeres i les tarides duites per les ones. amb el drap plegat, completament a mercè de la tempesta i desintegrada la gallarda formació marinera, la flota semblava un remolí de closques a punt de ser engolides per la mà. Els homes d'armes, valerosos de per si, però poc avançats a aquests embats, desencaixats i pàlids jeien de panxa en l'aire a la sentina amb el cap cobert per les seves gramelles i esperaven amb horror una mort a la qual no podien ni sabien oposar-se. Davant d'aquella escena de desolació, el rei Jaume es va agenollar a la popa de la seva galera i amb els ulls plens de llàgrimes va pregar així. Oh, mon senyor, mon Déu, mon creador, mon redemptor, tu em vares fer rei, tu m'has anat honor i poder. Mira aquesta multitud que em segueix en el teu devot servei. Mira-la a punt de morir. Tu hi perdries i hi perdríem nosaltres si el nostre esforç fos en va. Defensa'ns aquest perill per la glòria de la teva fe i la confusió dels teus enemics. I vos, pietosíssima Mare de Déu, porti seguretat de pecadors pels vostres 7 jois i els vostres 7 dolors, en recordeu-vos de mi i dels qui m'acompanyen. I amb el rostre damunt de les humides fustes de la coberta, mesclant-se les seves llàgrimes amb l'aigua de les onades que el banyaven sense descans, el rei va romandre un moment formulant allà mateix un vot, empenyorant la seva paraula reial en una promesa a la seva veladora celestial, si el lliurava d'aquell perill. Mesos després, ja conquerida l'illa, el rei Jaume va complir el que havia promès i enfront del seu palau, com emergint de la mà, va començar a alçar-se sobre el solar d'una mesquita sarraïna la catedral de Mallorca, sota l'advocació de la Nostra Senyora en la seva Assumpció als cels. Les pedres de Portals, de Santanyí, de Llucmajor, de Bellver i del Coll d'en Rabassa, transportades incessantment per la mà, començaven a configurar el que segles més tard seria una de les catedrals més impressionants del món. La meravella arquitectònica que ostentaria el llindar del seu portal major. El lema pot ser una mica exagerat. Non est factum tale opus in universis regnis. No s'ha fet una obra com aquesta en tots els regnes. Aquesta seria la part llegendària. Però com d'en Josep Maria Quadrado anava el tema, si et sembla, podria citar la seva anotació damunt això també al seu llibre Islas Baleares, publicat el 1888. Mas este poético origen de la catedral mallorquina es sin duda otra de las amables y piadosas anécdotas con que las generaciones pasadas honraron y enriquecieron la memoria de los héroes de nuestros anales. El rey, al referir en su crónica su oración cuando la tempestad, no menciona aquel voto. Fray Pedro Marsilio, su traductor y explanador latino, en cuya piedad no cabe sospecha. También lo calla, y aunque no lo hiciera, era don Jaime, harto buen guerrero de la cruz, para que dejase de celebrar su triunfo con la realización de aquella idea, primer móvil de las empresas contra los moros. En resumen, que sería nomás una pietosa leyenda.
Així és, però això tampoc voldria dir que el rei no ho hagués pensat, eh? Perquè sí que és cert que es posà de joneon, segons la seva pròpia crònica, la pròpia crònica del rei, del llibre dels fets, del segle XIII, que ell l'hauria dictat personalment un escrivà, i que, per cert, si no va xerrat, és en aquest punt del llibre quan en Quadrado, perquè aquí sempre està aquesta polèmica, quan en Quadrado diu quan hauria començat la construcció de la seu, no?
I efectivament, Xema, ho diu. Comença-se, pues, la fàbrica en 1230. Però, si et sembla, aquí dic això de que aquesta seria una altra història i vaig amb la següent.
I la ben jugat, digues, digues.
Bé, podem anar, per exemple, per associació amb aquesta, una altra que estaria vinculada. Per mort d'aquella tempesta, l'arribada del rei no va poder ser on sembla que la tenien prevista, és a dir, a Pollença. I per aquest motiu prengueren direcció cap a la Palomera, per d'haver-se endrats, també a Mallorca. i justa a Pollença, i referit a tempestes i el perill de la mà, tenim aquesta altra història que també ens presenta en Sabrà Fin, que es titula Les imatges del Calvari, i que conta tal que així. Junt a Pollença, hi ha un pujol al qual s'hi arriba per una llarga escalinata integrada a la pendent, amb una renglera de xiprers a cada costat. Una imatge que a primera vista sembla com a familiar, com si fos un paisatge florentí duit a Mallorca. Un pensa que hi ha la vista, com si fos un quadre del Renaixement italià, o un Tintoretto, o potser un Botticelli. El contorn del seu cim és suau, serè i amb una lluminositat equilibrada. És el Calvari, lloc de reunió dels pollencins i també dels homes i dones de Mallorca, trobades obligades el dia de Divendres Sant, a la crida emotiva d'unes processons plenes de serietat i serena senzillesa. No obstant això, segles enrere, tota la serenitat i la dolçor paisatgística del Calvari es varen rompre davant el destí del promontori. I és que aquell idíl·lic joc va ser habilitat com a patíbul sobre el qual s'alçaven sinistres les siluetes de les forques. Els cavallers templers, meitat monjos i meitat soldats, carregats de llegendàries històries a les quals no faltaven mai el temerari valor ni la nota macabra, eren, per designació reial, els propietaris de la muntanya. Però no tot era horror al cim del turó. Un humil oratori guardava, i va dir en Sabrà Fin el seu llibre, editat l'any 1980, que encara guardava damunt del seu altar central un conjunt monolític de dues figures, Crist a la creu i la seva mare dempeus, de les que deia que la seva procedència no tenia, el manco fins aquell moment, més justificació que la mantinguda durant segles per una bonica tradició marinera. Varen ser els pescadors de la brava i propera cala de Sant Vicenç que des de fa centenars d'anys, com avui, com demà, sortien amb les seves barques a llevar les xarxes. Però aquell dia no varen aconseguir treure-les. No varen ser suficients ni les seves forces ni les maniobres d'aquells homes avessats a bregar diàriament contra la mà. La xarxa resistia, un enorme pes la mantenia fixa, com ancorada a l'aigua. Varen arribar més homes i més barques. Varen unir esforços i, finalment, fatigats, renits gairebé, varen aconseguir hissar l'aparell a bord. La pesca d'aquell dia no va ser de peixos. La xarxa havia atrapat en el fons de l'aigua de la cala les imatges del crucificat i de la seva mare, tallades en la mateixa roca i dipositades allà qui sap per quina ignorada circumstància. Sense dubtar-ho, els pescadors es varen declarar ja mateix protegits per la miraculosa troballa que varen traslladar i instal·lar al cim del Calvari. Allà varen encendre cada nit i durant segles un candelot d'oli que costejaven amb el conducte de part de les seves vendes i que en les nits de feina els orientava amb la seva resplendor com un far amic i protector. I és que les imatges del Calvari, que havien volgut sortir de la mà, no podien mai deixar que s'hi perdessin els qui les havien rescatat. Bé, aquesta és una més de les històries de Mares de Déu submergides que hi ha, en aquest cas és més antiga. Però recentment, per exemple, es va trobar una que ja té capella precisament al fons de la mà per d'haver-se Algeciras, una estela maris a 10 metres de profunditat, o una altra més pragmàtica i curiosa fa una quinzena d'anys, per evitar la destrucció d'un banc de coral a les Filipines. A un grup de submarinistes se'ls va ocórrer la idea de submergir una Mare de Déu, I amb quina finalitat? Evitar la utilització de la dinamita, que s'empra per pescar i que havia provocat la quasi total destrucció d'aquell banc de coral. I bé, per acabar, seguint amb Cuadrado i el Calvari, del mateix llibre Islas Baleares, diu: el mirador del Calvario, al extremo de ancha y recta gradería sombreada de cipreses y rodeado de pollos, brinda a contemplar sin cansancio el hoyo de la villa y su incomparable variadísimo horizonte. Enfrente la mole del Puig, con su santuario por corona, alrededor la azul llanura interceptada por agudos picos o asomada por cima de ondulantes colinas, y en varias direcciones los fértiles valles de Colonia y Mastaguera al sur y al levante, los que desembocaban en la costa brava del norte como los de Bócar, San Vicente y Ternellas al pie del histórico castillo, y al oeste el de March al pie de la Sierra de Lluch, fertilizado por la fuente de Baric.
Bé, un dels seus texts, donant la versió romàntica, podríem dir, del també conegut com a Puig del Temple o Puig de les Forques, perquè allà els templers era on duien a terme, com es diu, les execucions, a un moment de la història, on prengueren un poder tal que es podria dir que ni el rei ni el bisbe tenien control damunt d'ells i bé, aplicaven la seva justícia així com la creien adient. Això apoyant l'illa de Mallorca, però ja ho sabeu, t'ho has dit abans, aquesta seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
I jo volia seguir en Sillenc de Menorca, en Josep, com moltes vegades li deia, en Josep Maria Cuadrado i Nieto, i ara m'ho volia fixar una mica en el seu tarannà, o possible tarannà. Quan un es fixa en la seva obra i les referències biogràfiques que d'ell tenim, un veu coses curioses. Per exemple, a la meva biblioteca tenc un llibret que es titula Història de la Dragonera en sus relaciones con la civilización europea por una sociedad de literatos, on la gràcia d'aquest títol d'aquest llibre bé radica en que, per començar, havia de ser una obra anònima, però sap que va ser ell el que li va fer. Però el cas és que es varen juntar un grup d'això de literats per fer una mofa d'un altre llibre que havia publicat en Bové damunt Cabrera, i a de Mallorca. Un llibre molt rimbombant, per jo simpàtic, la veritat, però, clar, ha passat més d'un segle i mig, i tal vegada en el seu temps no s'hi va agradar tant. El cas és que aquests suposats literats s'havien constituït com una mena de grup privat que es feien dir com els draconígens, i se van juntar en la pretensió de criticar, deien, el sistema nefast, desfassat i anacrònic d'en Bové i dels historiadors anteriors. Estem parlant del segle XIX. I crec que és simpàtic, no?, aquest fet, o no, segons es miri. I un altre fet llarrevant i desconegut, any 1882, per manca d'espai, es planteja de manera oficial traslladar l'Arxiu de Mallorca en el de la Corona d'Aragó. I bé, com has citat tu, Sergio, abans, mos anem una altra cosa, perquè per mort d'aquell incendi que has comentat tal vegada, clar, hagués estat, veient l'incendi, tal vegada hauria estat el millor que se podria haver fet, enviar a la Corona d'Aragó cap allà, cap a Aragó, per evitar el perill, no? Però afortunadament no va ser necessari dur-ho cap allà. Però anem ara a quan es va iniciar aquell ferest incendi, perquè hi va haver una sèrie de circumstàncies que són dignes de comentar. A part del fet que has dit que ell va intervenir directament en tractar de defensar el material i tot això, jo aquí tenc una mica de discrepància, perquè no he trobat enlloc que ho digui com a tal. Sí que hi va ser, però jo tenc per mi que era allà fora amb el seu secretari donant instruccions. Però això és un detallet. El que vull comentar és com es va lluitar contra aquell foc de 1894 a la ciutat de Palma, perquè crec que és interessant per saber realment com degué ser i també per conèixer més com era sa vida, ses circumstàncies a sa nostra terra fa això, 130 anys. La nit del 28 de febrer de 1894, a les 9 menys quart del vespre, la campana d'en Figuera, el rellotge de la plaça de Cort, a Palma, comença a sonar, anunciant, com era habitual, anunciant que hi havia, que estava succeint una desgràcia, en aquest cas que hi havia un incendi. Clar, quan passava això, els veïnats sortien a veure, i quina va ser la sorpresa, que quan els veïnats sortien de les seves cases, que va resultar que l'incendi s'estava produint allà mateix, en el propi Ajuntament de Palma. Sembla que s'hauria produït per les espires d'una xemeneia de calefacció, pensant que era el mes de febrer, i bé, en el segon pis, en la seva família, vivia el conserge, també eren allà el porter i el policia de guàrdia, i tot varen començar a donar la veu d'alarma, sol·licitar auxili, perquè un foc s'estava iniciant en el pis principal, que estava amb obres. El terra del pis, principalment, era de fusta, un artesonat de fusta, i des de baix ja es veia com el foc estava entrant per ser juntes, no?, d'aquell primer pis, de la planta principal. El perill era màxim en tots els sentits, el propi edifici, tota la documentació municipal, tots els que se denominarien béns mobles, com, per exemple, els quadres del Fis Il·lustres, que allà fins i tot hi ha un bandic, que, per cert, l'incendi només va patir un cop a la part superior del marc. I també, clar, també estava tot l'arxiu de l'antic Reina de Mallorca, que el tenien allà. I arriben totes les autoritats i voluntaris per començar a tractar d'apagar el foc, que de cada pic era més greu. I justament, feia molt poc que els bombers, que fins feia no res, tenien la seva caserna allà mateix a Cort, i doncs s'havien traslladat a l'antic convent dels Caputxins. I clar, hagueren d'anar des d'allà, parlant de l'any 1894. I un dels problemes que es varen trobar els bombers quan varen respondre a la cridada, esquivia tanta de gent pels carrers que no podria moure-se i se varen torbar encara més. I, mentrestant, es foc a un edifici ple de fustes, un edifici amb obres, amb bastides també de fustes, clar, aquell foc anava agafant força i més força. La sort va ser que hi havia en el port de Palma dos vaixells militars que varen ser mobilitzats, sembla més bé que voluntàriament, i que varen anar cap allà, els mariners, que, a més, varen ser aclamats pel públic. No així, atenció, els bombers, perquè se varen trobar més de mitja hora des que va començar l'alarma d'en Figuera i varen ser rebuts en xiulos. Bé, en xiulos, les dues primeres bombes d'incendis. La tercera ja no, perquè anava acompanyada de la policia, a cavall, policia muntada. Supos que ja no hi havia ganes de fer befa. Que, per cert, també un incís damunt dels xiulos, mos anam a la premsa de l'època. No és que el público quisiera herir con estas demostraciones a los pobres y casi siempre esforzados agentes del municipio, sino que demostró de este modo su disgusto a todas las rutinarias administraciones que se han sucedido en el consistorio, como meras armas de partido, si es que no lo fueron de ambiciones todavía más reprensibles, que nos tienen sin bombas, sin organización, sin agua, sin servicios, tan indispensables como el que anoche faltara. Es curioso, ya. I si vos heu fixat en aquest text estret d'un diari de l'època, també diu Sansaigo. I bé, a part de ser bombarders bombers, també d'un dels vaixells de guerra en varen dur una de bomba, perquè varen anar 130 militars i varen anar. A més, també de s'infanteria, de les casernes que hi havia a la ciutat de Palma. El cas és que arriben aquestes tres bombes, les connecten en els punts i, oh, oh, no hi havia aigua. I és que justament, una altra vegada, justament el dia 28 de febrer, el dia de l'incendi, era el dia que els regants dels Horts de Palma tenien dret al cabal d'aigua que arribava cap a la ciutat. Així que no va arribar l'aigua fins allà. Però és que, a més, encara en cas de que haguessin volgut, la siqui d'aigua estava inoperativa. I estava inoperativa perquè dos o tres pics cada any es feia per manteniment i neteja que la bloquejaven. I mentre, clar, sense aigua, el foc destrossant la fusta, destrossant l'edifici, i també autèntiques joies, com ja ho deia, mobiliari, quadres, documents, i s'havia d'actuar en rapidesa. I aquí, com a les pel·lícules, es fa una coa de persones que anaven des de les cases particulars i també des de la font de la plaça Sant Eulari, fent una cadena humana en gerres, poals, qualsevol cosa que pogués servir, i ho podem imaginar, just igual que a les pel·lícules. La sort també va ser que lluny davant Cort hi havia un edifici. Enmig d'on és l'actual plaça de Cort, era on estava l'impremta del diari Última Hora, d'en Tous, que sí que tenien aigua i varen poder connectar la bomba dels militars per començar a tirar aigua. I mentre, com has dit, Sergio, tractaven de salvar l'arxiu. I no només l'arxiu, també tot el que deia, els quadres, els mobles... O fins i tot havien de salvar una cosa que a dia d'avui no pensaríem. Havien de salvar els dobbers dels arques municipals. Perquè, clar, només hi havia dobbers amb efectiu. Així, amb la col·laboració de la ciutadania, dels militars, dels treballadors municipals, i de la desgràcia no va ser major. Va ser un desastre, sí, però podria haver estat molt pitjor. Però, ja ho he dit abans, no sembla que en Cuadrado entrés en el foc a salvar res. Ell era fora, amb el seu secretari, organitzant que el desastre de l'arxiu no fos més gros. Perquè en el principi, a més, llançaven tot per la finestra cap al pati, després ja ho feien en cordes per evitar més mal, i ho anaven guardant a cases properes dels veïnats, perquè, clar, hi havia somitat del vespre o possibles pluges que ho haguessin destrossat tot, i ja que ho havien pogut salvar d'un incendi, i d'això, seria una pena. I així descrivia part dels fets el secretari d'en Cuadrado, en Pere Sancho, deia: fuéronse sacando después los otros códices, las actas del Grande y General Consejo y de los jurados, los libros de extracciones y los del sindicato foráneo, todo lo cual formando un montón quedó en el referido patio bajo la custodia de la Guardia Civil, que tenía órdenes severísimas de no permitirse tocar un solo papel. I a partir d'aquell moment, l'actitud oficial cap a l'arxiu va canviar. Tal vegada se n'adonaren de l'importància que va tenir pel poble el Pere Salvaró. Ara bé, aquí hi ha un tema que surt encara, o podria surar. I si s'incendi aquest realment hagués estat provocat? Massa casualitats, no?, per aquell dia. Els bombers arriben tard i just un dia que excepcionalment no hi havia aigua. Vaja, quines coses. Clar, hi havia massa interessos al darrere. Fins i tot l'edifici estava amb obres. Jo supos que ja mai no et sabrà, perquè, entre d'altres, precisament... Justament, una altra vegada, tota la documentació d'obres públiques d'aquella època, vaja, quines coses, van ser destruïdes pel foc. I ja per acabar, si vos sembla, es... ho farem el grandiloquent acomiadament a la mort d'en Cuadrado que li va fer a Miguel de los Santos Oliver l'any 1896, l'any de la seva mort. Diu, lo que afirman, sí, es que en esta casa su espíritu no ha muerto. De aquella su alma efusiva algo se ha trasladado a cada cual. El algo que estimulará las intenciones rectas y los impulsos generosos. Aquí permanecerá como oráculo escondido a quien consultar en las vacilaciones. Como inspiración latente que nos acorra en nuestras pobres tareas. No sé si en su agonía, al recitar serenamente los últimos espantables versículos del Vesilla Regis, que la moción del sacerdote no acertaba a coordinar en los espasmos del tránsito al más allá, logró tener conciencia de que un efluvio de su alma, atraída por nunca vistas claridades, quedaba aquí, se difundía aquí y se incorporaba al espíritu de su raza y de su generación para vivir perpetuamente entre los suyos.
Ràdio és història. Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I amb el que hem comentat damunt d'en Cuadrado, la veritat és que bé, és que dona per un d'aquests acomiadaments. Per una banda, tenim allò de les famílies poderoses que volien que l'arxiu del Regne de Mallorca fos oblidat o fins i tot pot ser que destruït. No deu agradar que et puguin treure les teves misèries històriques. Curiós que la setmana passada vaig estar parlant de com es valoren aquestes persones, no?, segons els seus avantpassats. Però, clar, quina poca gràcia, no?, que et diguin, per exemple, que el teu avantpassat, que va acabar de governador o procurador reial, tenia més de 300 assassinats atribuïts, no? El millor que podies fer era tractar d'amagar-lo. I, bé, a part d'això, però també ben relacionat, clar, has dit, també el tema d'en Cuadrado, Sergio, has dit una frase que m'ha fet pensar i reflexionar. El coneixement pot ser més poderós que qualsevol càrrec. Sempre s'ha dit que la informació és poder. Sempre s'ha pensat que el sabre, el coneixement, i això de manera crítica i objectiva del que un té davant o el que pot haver al darrere, és una gran i poderosa arma. Però crec que la deriva d'aquest segle XXI ens està demostrant que ja no és així. Ara es pot mentir, es pot enganar, desinformar, amollar bolles, i aquí no passa res. Bé, quan dic aquí vull dir també en general, arreu del món. I clar, en base a això, de cada pic, sa gent, es poble, voltros, noltros, som més susceptibles a ser manipulats, a ser direccionats, i aconseguir així, per part d'uns pocs, sa radicalització de molts. D'una banda i de l'altra. de nord a sud, d'est a oest. I semblava que el món havia de ser un lloc millor i que l'augment de l'accés a la informació ens faria més lliures, amb més capacitat de raonar, de comparar, de veure el que ha estat i el que ens diuen que ha estat la història. Poder tenir, en definitiva, criteri propi. I, malauradament, crec que no és així. I sabeu, és perquè ens deixem dur, perquè és més còmode pensar el que ens diuen que és la realitat. Tot depèn del que s'ajusti més en els nostres prejudicis. I tant se fa, avui blanc, demà negre, i cap explicació. I bé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i ve 3 ràdio. Estaria bé que cadascú s'ho replantegés, anàs a cercar els llibres, a les hemeroteques, observés i s'adonàs, com tots els nivells, la manipulació de cada pic és més evident. I això fa que tornem més radicals, ens tornem més empàtics i el món sovint un poc més trist. Així que crec que de cada pic és més patent i és més greu, i és una pena. Principalment perquè després, a nivell personal, en particular, crec que és ben fàcil entendre-se, però a nivell col·lectiu, bé, a nivell col·lectiu ja sabeu allò de que com a espècie no tenim remei. I també sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i d'en Cuadrado en va fer un parell. Però com deia na Maria Antònia Salvà, damunt de la poesia d'en Cuadrado, deia, poeta, quant a la forma, és ben cert que no ho era. I bona prova en són els pocs versos que han deixat, però que contribuï poderosament a desvetllar el sentit poètic dels mallorquins. Així que, vist això, millor triar un fragment d'un altre poema, en aquest cas de Marià Aguiló, com a homenatge pòstum de l'any 1896, que va titular A la mort d'en Josep Maria Cuadrado, i que diu: somiava despedir-me per a sempre de Mallorca, el vell temps de primavera, quan les flors arreu l'enjoien. Volia l'abraç donant-li de fi per darrera volta l'esclat de sa florida que em mantella fins les roques. Moridor cercava veure-la al davallar de la fosa, en la rica vestidura que en abril i maig se posa. Mirar-se la mare vella quan la mort ja en té a sa vora, n'és veure la llum de l'alba, el sol roient de la posta. Que es cunya any la providència, escampant la vida nova, no es promet una altra vida que morir no se'l conhorta. Es mort el lletrat insigne, autor de tan belles obres, que cascuna bastaria per la fama d'un altre home. Tota l'illa veig coberta d'un vel negre que l'endola i senta la mare pàtria que el millor de sos fills plora. Raó tenint de plorar-lo, ànima i far de Mallorca, ha estat per mitja centúria l'arxiu vivent de sa història. La pàtria dura més segles que breus anys la vida nostra. Dorm en pau, excels patrici, tu viuràs en sa memòria. I bé, el que hem estat comentant, el que he dit abans, me recordo una mica en aquella cançó de fa més de 30 anys, que deia d'avui té tantes semblances. Dels Ilegales, Los Chicos Desconfían. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Como el mendigo pide, el ministro decide, el obispo bendice, el muerto y florece el desierto como sangra la herida igual que mata el SIDA. Los chicos desconfían, lo harán toda la vida, están preparados para su mala acción del día. Los chicos desconfían.